Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
La zona sud de Sabadell tornarà a ser objecte d'una campanya de cribatge massiu aquesta setmana. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Després de les proves realitzades la setmana passada al centre cívic de Can Amiguet de Barberà, veïns de la Creu de Barberà, aquest dimecres es posa en marxa un altre dispositiu, el casal cívic Rogelio Soto. En aquesta ocasió, en lloc de proves PCR, es faran testos antígens ràpids en població major de 16 anys que viu a la zona de referència del Cap Sud. L'objectiu del dispositiu és detectar casos asimptomàtics de coronavirus i tallar cadenes de transmissió.
Les reserves de cita prèvia per les activitats de Nadal es posaran en marxa el 15 de desembre.
L'Ajuntament ha ajornat les reserves programat per dimecres per fer coincidir amb la posada en marxa de la nova aplicació Sintonitzats. No obstant això, també hi haurà la possibilitat de fer l'encàrrec de forma presencial, com apunta el regidor de Cultura, Carles de la Rosa.
Després hi haurà també un format presencial per evitar discriminacions per temes de tecnologia, en quatre punts de la ciutat, que serien l'Ateneu, a la plaça Sant Roc, també a casa Pere IV, i després també tindrem les oficines del SAC de Can Oriach i de la Creu de Barberà.
També s'han obert un miler més de places per visitar l'ambaixador reial a la Casa Duran, després que les primeres 2.200 s'exhaurissin poques hores després d'obrir-les a la població aquest dissabte.
I en esports, el Sabadell torna a estar a dos punts de la permanència a l'espera del Tenerife Leganés i el Mallorca Castellón d'avui.
La derrota davant de l'Oviedo per 0-1 ahir a la nova Creu Alta ha portat els arlequinats a fer marxa enrere en la classificació, tot plegat en un partit en què el tècnic Antonio Hidalgo va ser expulsat per protestar.
Són algunes de les notícies que us explicarem a la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 8 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen estancades amb aquest fred i amb aquesta humitat. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores i de cara al festiu de demà? Li preguntem a l'Abel Flores. Bona tarda.
Bona tarda. Els intervals de núvols han de continuar durant les properes hores, però també d'arribar nova precipitació. Una precipitació que especialment esperem que arribi a zones del Pirineu Occidental i especialment cap al vessant nord, amb una cota neu que se situarà entre els 800-1.000 metres aproximadament, especialment 800 cap al final del dia, 1.000 metres especialment durant la primera part de la tarda. A la resta de la meitat oest, especialment terç oest, pot arribar-hi també alguna precipitació més feble, dispersa, en alguns casos en forma de ruixat que no tindrà massa durada, i sobretot cap a la zona del prelitoral sud, i cap a l'àrea de Ponent, hi pot arribar alguna precipitació de caràcter feble. Aquí, però, la cota més alta al voltant dels 1.200-1.400 metres, sobretot. De cara a aquesta propera nit i matinada i primeres hores del matí, pot haver-hi nova precipitació cap al terç nord del territori, especialment cap a l'extrem nord del Pirineu i sobretot cap al vessant nord de la Serralada, amb una cota neu que ha de baixar cap als 700-800 metres aproximadament. I a la resta, després esperem que s'obrin força clarianes, però en canvi que el vent es reforci i molt. A tota la meitat sud, a la zona del Pla de Lleida, l'altiplà central, prelitoral i litoral sud, les comarques del sud de Barcelona, en aquests sectors veurem ratxes de vent durant les hores centrals de la jornada, sobretot que poden arribar a rondar a 70, 80 o 90 km per hora segons la zona, així com també a cotes altes del Pirineu. De cara al vespre i nit de demà, el vent, però, anirà afluixant. És tot, d'augment, ho deixem aquí des de l'Estudi Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, aquesta hora situació bastant complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell. A la C58 trobem 2 quilòmetres de retencions a Sant Quirze en sentit nord, en sentit Terrassa, i també 3 quilòmetres i mig de cues a Montcada en sentit Barcelona. També a Montcada, però a la C33, trobem 1 quilòmetre de retencions per anar cap a Barcelona. A la B30, 1,5 quilòmetres de cues a Barberà per enllaçar amb l'autopista del Vallès en sentit sud, i també a la mateixa població, però a l'AP7, 1 quilòmetre de retencions també en sentit sud. Pel que fa a Barcelona, en canvi, se circula còmodament a aquesta hora. Passen 5 minuts de les 7, nou cribatge a la zona sud de Sabadell. Aquesta setmana se'n farà un al casal cívic Rogelio Soto, al carrer de Campoamor, número 93. Serà a partir de dimecres i s'allargarà fins divendres, dia 11. Està dirigit a la població major de 16 anys que viu a la zona d'influència del centre d'atenció primària sud. Actualment a Sabadell, el risc de rebrot és de 265 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia d'1,04.
Les persones que estan cridades a participar al cribatge rebran un SMS informatiu. És important portar la targeta sanitària per facilitar els tràmits. Els resultats també es comunicaran a través de SMS i, a més, es penjaran a la plataforma La Meva Salut. L'horari serà entre les 10 del matí i les 2 del migdia i entre 3:45 de la tarda i 8:45 del vespre. Salut està ampliant els cribatges per aquesta setmana a municipis com Collbató, Gelida i el Papiol. Es faran testos antigènics ràpids. Precisament, el secretari general de Salut, Marc Ramentol, no recomana utilitzar aquests tests com a passaport pels àpats de Nadal.
La indicació ha de ser sempre en un context determinat que fa que aquesta prova tingui el màxim rendiment possible, no? Per tant, a dia d'avui, des del sistema públic de salut, no podem recomanar la seva utilització indiscriminada com a prova, com a passaport, si vostè m'ho permet, doncs per anar tranquils a un dinar de Nadal. I, en tot cas, la relació doncs d'aquests testos amb les farmàcies, caldrà veure doncs com evoluciona doncs la normativa estatal, però també important les indicacions que vagin tinguent aquests testos.
Salut confirma que prop d'un 74% dels contactes estrets segueix la quarantena, una xifra que ha augmentat i que és essencial per aturar els contagis. A Catalunya la velocitat de propagació es manté a 0,99, mentre que el risc de rebrot continua a la baixa, ara en 200, després de baixar 5 punts.
La desigualtat social és la responsable del rebrot del coronavirus. Aquesta és l'opinió almenys del director del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, el doctor Manel Cervantes. Avui és el dia que es podria haver canviat de tram si les dades epidemiològiques haguessin complert els nivells exigits, cosa que no ha passat.
Per Cervantes cal complir el pla previst i, segons ha dit el programa El Cafè de la Ràdio, potser el fet d'haver complert les restriccions en aquest pont facilita després poder fer més reunions durant el Nadal.
Ens hem sacrificat bastant pel pont, per dir d'alguna manera. Potser això ens permet fer algunes trobades per Nadal. Però ja et dic, amb moltes limitacions i segons com vagi l'evolució de l'epidèmia. Jo crec que no ho hem fet malament com a conjunt. Hi ha probablement situacions on les coses no han funcionat, que contràriament al que es diu, no són les fotos de la gent a la platja o a les tendes, jo crec que són les fotos de la desigualtat social, de les poques possibilitats d'habitatge adequat quan hi ha les collites, que és l'origen del rebrot aquest de la segona onada.
Des del Parc Taulí, malgrat reconèixer que ha augmentat la mobilitat des de l'última obertura, creuen que hi ha molts factors que poden incidir en el contagi, com el fred. Però Cervantes remarca que la vigilància actual és molt exacta. L'hospital sempre va dues setmanes enrere del que es veu ara amb les dades. El doctor espera que les vacunes i la immunitat natural acabin deixant la incidència de la Covid-19 en un fenomen estacional.
Aparquem el coronavirus, però no deixem de parlar de l'àmbit sanitari i de salut, perquè alletar els fills, encara que no els hagis gestat, és possible. Aquesta opció, però, és encara molt desconeguda, segons conclou un estudi impulsat per dues llevadores del Taulí. De fet, un gruix molt important de dones que s'han sotmès a aquest procés ho han fet assessorades per altres dones i sense rebre informació per part del sistema sanitari.
Només dues parelles de dones han passat per aquest procés al Taulí, que van iniciar abans d'arribar a l'hospital. Una de les impulsores de l'estudi, Gemma Cazorla, ha apuntat quin motiu sol haver darrere d'aquesta decisió.
En l'estudi també es va preguntar els motius per als quals es decidia induir la lactància. En l'estudi es van fer entrevistes en profunditat i es van preguntar per moltes coses, que amb les, molts reptes amb els que es poden trobar durant el procés, i també es va preguntar els motius per als que s'induïa la lactància. I la veritat és que, bàsicament, el motiu principal va ser per poder tenir aquest vincle a través de l'alletament matern amb el seu fill.
La lactància induïda consisteix en un tractament hormonal durant 2 mesos que fa creure al cos que s'està gestant. Tot seguit, comença l'etapa d'estimulació del pit, sigui manual o amb un llevallets. En tots els casos, la pacient podrà alletar el seu fill, encara que a vegades sigui necessari el suport de llet de fórmula.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Us ho dèiem en titulars, la reserva d'entrades per les activitats de Nadal s'obrirà a partir del 15 de desembre. S'havia de posar en marxa aquest dimecres dia 9, però s'ha decidit posposar-ho per tenir disponibles totes les opcions possibles de cara a la cita prèvia, ho ha apuntat el regidor de Cultura, Carles de la Rosa.
La previsió que hi havia de que alguns sistemes de cita prèvia s'activessin el dia 9, hem fet un replantejament i es resitua tot el dia 15 perquè d'aquesta manera coincideixi amb l'entrada en funcionament de l'APP. Crearem, per tant, un espai on es centralitzarà tota la cita prèvia i serà molt més senzill per a les famílies a sol·licitar aquestes entrades.
Un cop en marxa, els sabadellencs tindran diferents opcions per reservar cita.
La més innovadora de Karen és l'app Sincronitzats, que es presentaran els pròxims dies. El portal web municipal també farà la funció de reserves telemàtiques. No obstant això, el procés es podrà fer de forma presencial a l'Ateneu i al Casal Pere IV. També es podran fer reserves fins al 23 de desembre a les oficines de Sabadell Atenció Ciutadana de Can Uriac i la Creu de Barberà, demanant cita abans d'anar-hi. La majoria de les activitats de Nadal requeriran de cita prèvia com a mesura de prevenció de contagis de coronavirus. D'una banda, s'haurà de reservar per visitar els Reis d'Orient a la Fira Reial, que del 2 al 5 de gener estarà oberta a Fira Sabadell. Els infants que vulguin participar als parcs de Nadal, que del 23 al 31 de desembre es portaran a terme a l'Escola Calvet d'Estrella i a l'Escola La Romànica, també hauran de seguir aquest procés. Per últim, s'haurà de demanar hora per pujar al trenet que funcionarà a la plaça Doctor Robert del 28 de desembre al 4 de gener.
D'altra banda, s'ampliaran les places per visitar l'ambaixador reial a la Casa Duran en un miler, després que les primeres 2.200 s'exhaurissin en les primeres hores aquest dissabte. Les noves cites es podran reservar també a partir del 15 de desembre, com la resta d'activitats de Nadal. I la Fira de Santa Llúcia està notant un augment de la clientela aquesta campanya de Nadal. Des de l'entitat que agrupa els comerciants, asseguren que hi ha més gent que està visitant la fira, malgrat les mesures de seguretat imposades per la pandèmia. A més, la gent també està comprant més que en altres ocasions.
Així ho assegura la presidenta de la Fira de Santa Llúcia, Dolors Casas, en una entrevista a Ràdio Sabadell. La venedora apunta que, com que aquest Nadal passarem més hores tancats a casa, els sabadellencs estem més interessats en decorar les nostres llars, i això es tradueix en un augment de les compres.
Més gent passejant per aquí aquest any, inclús els dies de diari, que a vegades no hi havia molta gent, aquest any s'ha notat moltíssim molta gent. I em fa l'efecte de que, com que estem confinats, com aquell que diu que no pot sortir, la gent surten, volen sortir i surten a la fira, a passejar.
La fira està instal·lada fins al 23 de desembre amb totes les mesures de seguretat. Només té un sentit de circulació. Hi ha dispensadors de gel hidroalcohòlic a l'entrada del recorregut.
I demà les botigues de Sabadell podran obrir encara que sigui festiu. Les associacions de comerciants d'una quarantena de municipis catalans van demanar a la Generalitat poder fer aquest canvi de data i obrir el dimarts, en lloc de diumenge passat, tal com es feia tradicionalment. La resta de festius comercials es mantindran com els altres anys.
Una imatge, la de la gent omplint la Rambla o l'avinguda Matadepera, que demà es tornarà a repetir. I és que encara que sigui festiu, els comerços locals podran obrir. La tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic i regidora de Comerç, Montse González, ha explicat que el canvi de data està influenciada per la pandèmia i les restriccions imposades per frenar-la. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Com que entre setmana es pot canviar de municipi, com que a més la gent preveia que aquest cap de setmana igual podien haver sortides i el 18 la gent ja estaria de sortida, doncs han pensat que el 18 seria un bon dia perquè la gent estigués aquí i pogués comprar, o inclús venir d'altres ciutats dels voltants.
González també ha explicat que els comerciants han dipositat moltes esperances en aquesta campanya de Nadal per tal de tancar l'any d'una forma menys negativa. La resta de comerços podran aixecar la persiana els pròxims diumenges, el 13, 20 i 27 de desembre i també el primer de les rebaixes de gener.
Notícies vespre.
La unitat d'emergència social de Creu Roja sortirà dos cops per setmana aquest hivern. L'entitat ha decidit ampliar d'una a dues les nits que els voluntaris atenen sobre el terreny persones que dormen al carrer. L'objectiu és fer front al creixement del volum de persones sense sostre a conseqüència de la pandèmia. Ho ha explicat avui en una entrevista al Cafè de la Ràdio el coordinador de Creu Roja Sabadell, David Jové.
Durant les dues primeres nits en què ha funcionat la unitat d'emergència social, l'entitat ha atès una quarantena de persones. Jové ha apuntat amb quina mena de realitats es troben.
Situacions hi ha molt diverses. La realitat de les persones sense llar és molt, molt àmplia. Però bueno, al final trobem persones que viuen en diferents indrets, amb infrahabitatges, amb fàbriques, amb algun caixer, etcètera, etcètera. I doncs, a partir d'aquí la nostra funció és doncs, fer aquest seguiment, aquesta identificació, identificar riscos i donar consells, així com la distribució i garantir aquesta ingesta alimentària, no? I algo molt important és que hi hagi una coordinació activa amb l'àrea de sensellarisme de l'Ajuntament de Sabadell. No?
La unitat d'emergència social és només un dels recursos previstos dins el dispositiu Operació Fred, en marxa des de l'1 de desembre passat. Aquest mateix divendres, però, començarà a funcionar la gran novetat d'enguany, l'alberg habilitat al Molí de Sant Oleguer, que estarà actiu cada nit, independentment de si les temperatures baixen o no dels 0 graus. El coordinador de Creu Roja destaca la importància d'aquest fet.
Que és un alberg diferent al que vam obrir al març, ja que no és un alberg de confinament, però nosaltres valorem molt positivament aquest alberg, principalment perquè és un alberg que estarà obert cada nit, des de les 5 de la tarda fins a les 9 del matí, i això és realment important. No solament hi haurà una atenció a aquells dies de fred extrem, no? I per tant no s'haurà d'activar un servei extraordinari a aquests dies en concret, sinó que aquest servei ja es prolongarà a partir del dia 11 totes les tardevespres, no? I nits, fins al 31 de març.
De la mateixa manera, Creu Roja ja treballa per fer efectiu el trasllat del dispositiu de repartiment d'aliments que des de l'inici de la crisi sanitària es feia a Fira Sabadell. El canvi al mercat de Campoamor es produirà a finals d'aquest mes.
Notícies vespre. El que passa quan passa.
En cultura, la Biblioteca de Ponent i el Complex Alexandra creen la iniciativa El Maletí de l'Alexandra per apropar la lectura a la gent gran en temps de Covid-19.
Durant la pandèmia, la gent gran no s'acosta tan sovint a la biblioteca. Per això, des del Maletí de l'Alexandra porten els exemplars directament als usuaris del complex. Aquests han anat canviant el gènere de les seves lectures respecte a inicis de novembre. Així ho ha explicat l'Albert Ballarín, director de la Biblioteca de Ponent, al programa El Matí.
Al principi vam portar uns documents, vam portar diferents tipus de documents, revistes, audiollibres, novel·les, etc. Llavors, a mesura que els usuaris, que la gent gran, s'ha anat apuntant i ha anat fent ús d'aquest servei, ens han anat dient què és el que més els agrada, què és el que més volen. Per exemple, nosaltres al principi pensàvem que l'audiollibre tindria èxit. Doncs no. Ens estem trobant que no tenen reproductor, per exemple. Bueno, i llavors sí que et trobes que et demanen doncs, revistes de labors, et demanen molta novel·la, molta biografia.
Actualment tenen prestats 20 documents a 9 usuaris. A més, per la seva seguretat, tots els llibres, una vegada retornen, passen una quarantena de 48 hores. Ballarín també ha explicat que el projecte estan contents amb el funcionament i la resposta que està tenint.
Si ho dies aquest Nadal... Nosaltres te'n servim un altre. Aquestes festes de Nadal torna al programa que només treballa els festius. Si es pon Nadal o Sant Esteve, la nit de Ràdio Sabadell està dedicada al funk i al soul.
Salsitxes Paradís. La música que s'escolta amb ketchup i mostassa.
Per si tens dubtes, Salsitxes Paradís és un programa musical amb Mot Burgaia i Aleix Grell per un Nadal sense Maria Carell. Do what you want!
Torna l'espai de debat de l'afició. Torna el millor anàlisi dels partits. Torna la participació i tornen els premis. Torna la tertúlia del Centre d'Esports. Tribuna preferent, cada dilluns a 8:15 del vespre a Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general. I comencem parlant del conseller El Homrani, que defensa el model de gestió a les residències i nega cap ordre per no traslladar ancians als hospitals.
El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies ha assegurat que les actuacions es van fer sempre seguint el criteri clínic dels sanitaris. Tot i això, ha subratllat que les complicacions en la gent gran són una realitat que s'ha donat a tot el món. També ha reconegut que les residències no estaven preparades per afrontar una pandèmia com la de la Covid-19.
Ho ha dit en una comissió d'investigació sobre la gestió de les residències, on amb aquesta mateixa comissió la consellera de Salut ha assenyalat que els casos de coronavirus en residències de gent gran han caigut un 52% en la segona onada respecte a la primera.
Pel que fa a les hospitalitzacions de persones de les residències, ha indicat que la primera onada n'hi va haver 3.313 i a la segona onada, en canvi, han estat 1.135.
El Consell de la Unió Europea eximirà de l'IVA els tests i les vacunes contra la Covid-19 fins al 31 de desembre del 2022.
Fins ara, els estats podien aplicar un tipus reduït a la venda de vacunes, però no eximir-les. I en el cas dels tests, només es podia aplicar el tipus general. La mesura s'aplica només a les vacunes autoritzades per la Comissió Europea o per un estat membre i als tests que es compleixen amb la legislació europea.
Samper defensa l'actuació dels Mossos amb el CDR i l'acte de Vox entre dos blocs antagònics.
El conseller d'Interior, Miquel Samper, ha explicat que si els dos grups s'haguessin trobat, hagués provocat episodis de violència i l'obligació dels Mossos és evitar-la. Samper també ha afegit que considera que la persecució de l'exaltació del feixisme és laxa a l'estat espanyol i que s'hauria d'endurir. La jornada va acabar amb dues detencions i nombroses identificacions.
El rei emèrit maniobra per evitar la investigació de les targetes opaques.
L'advocat de Joan Carles I, Javier Sánchez, presenta una declaració voluntària que estaria relacionada amb l'ús d'aquestes targetes a partir del 2014, quan ja havia abdicat i perdut la immunitat. L'agència tributària ha de dir els pròxims dies si l'accepta o necessita aclariment i quants diners s'haurien de pagar, segons fonts del diari El País.
França amenaça amb un veto a l'acord del Brexit si hi ha massa concessions.
Bèlgica, Dinamarca i els Països Baixos donen suport a la postura de línia dura de França. El govern de Macron tracta de pressionar el bloc comunitari perquè no cedeixi davant el Regne Unit en les qüestions que encara es troben sota debat. El cap negociador del Brexit a la Unió Europea, Michel Barnier, espera que l'acord es formalitzi aquesta setmana.
I un últim apunt, la Unió Europea no reconeix les eleccions legislatives a Veneçuela perquè no compleixen els estàndards mínims internacionals.
La representant del Ministeri d'Exteriors Europeu, Josep Borrell, ha anunciat el no reconeixement als comicis que donen la victòria a Nicolás Maduro amb una participació del 31% i acusacions de frau. Segons el bloc comunitari, els resultats no són representatius de la voluntat del poble. En confirmar-se, el chavisme recuperarà el control de l'Assemblea Nacional, que fins ara estava en mans de l'oposició.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Pas enrere del Centre d'Esport Sabadell en una nova oportunitat desaprofitada per sortir del descens. Amb el 0-1 contra l'Oviedo, l'equip d'Antonio Hidalgo torna a estar a dos punts de la permanència a l'espera del Tenerife Leganés i el Mallorca-Castellón, que completen avui la 17a jornada.
El d'ahir va ser un partit ensupit. Tret del gol de Sant Gali, cap dels dos equips va tenir ocasions clares. El més destacat, de fet, va ser un penal al temps extra que hauria pogut significar l'1-1, però que l'àrbitre va acabar anul·lant amb la revisió del VAR. Entremig, 7 grogues a partir del 90 i l'expulsió d'Antonio Hidalgo per protestar. Ja van 6 derrotes a la nova Creu Alta, una sagnia que el tècnic Arlequinat és conscient que s'ha d'aturar.
Continuarem, està clar. És un cop, sobretot, com s'ha produït un altre cop, massa cruel un altre cop, però jo crec que en línies generals ha sigut un partit molt igualat, molt igualat, amb poques ocasions de gols. Jo crec que en aquesta situació hem de millorar en aquestes situacions quan passen poques coses.
L'equip ha fet sessió de recuperació aquest matí pensant ja en el duel de dimecres contra l'Alcorcón de la 7a jornada, que servirà per posar-se al dia. Ara mateix els arlequinats són penúltims a només un punt dels madrilenys. El de Canovelles té clar que és un duel amb una doble importància.
Has de continuar sumant. A més, és un partit que els altres no sumaran punts i és un partit contra un rival directe en aquesta situació. T'has de fer fort en aquest partit. Has de sumar de 3 en 3. I per partits, quan estan molt iguals com el d'avui, has de treure puntets.
El Sabadell Alcorcón arrencarà dimecres a les 7 a la nova Creu Alta, des de mitja hora abans, amb la prèvia al Sabadell en joc.
El Sabadell juvenil ha pujat fins al 5è lloc de la divisió d'honor gràcies al primer punt sumat a domicili. L'equip arlequinat es va situar 0-2 al camp del Jàbac, però va veure com els terrassencs empataven més tard.
Miquillador, tècnic de l'equip, remarca el gran inici que van fer, tot i que després van aixecar el peu.
Els primers minuts, jo diria fins a la primera mitja hora de joc, vam fer els millors minuts de la temporada. Ja la primera part, a partir del minut 30, ens vam diluir una mica i tot i això vam poder ficar-nos 0-2. Vam tenir un pèl de, no de mala sort, però jo et diria de no saber entendre lo important que és l'avantatge d'aquesta categoria. Vam concedir l'1-2 just quan havíem marcat el 0-2. I a la segona part, et dic que no se'ns escapen dos punts, perquè la segona part el Xàbac va ser superior a nosaltres.
Aquesta setmana, segona sortida seguida pel Sabadell juvenil. Serà el camp de l'Estàdium Casablanca Aragonès i a la Lliga Nacional Juvenil, segona desfeta consecutiva del Mercantil, aquest cop 1-2 a casa contra el líder, el Llagostera. Sense temps per descansar, els blaugrana recuperen demà el partit ajornat al camp del Girona B. Àlex Pertusa, defensa i capità mercantilista, l'analitza així.
Quan ha començat la Lliga, doncs no teníem gaire informació d'ells. Sabíem que tocaven la pilota, que tenen 3-4 jugadors molt talentosos, però no sabíem encara res. Ara, amb tot el tema de vídeos i això, doncs els nostres entrenadors els han estat analitzant, ja sabem com juguen i sobretot això, tenen molt bona sortida de pilota, tenen tres o quatre jugadors a dalt que són molt bons, estan concentrats, també és un partit que serà molt disputat, igual que a Llagostera.
A 3:45, Vilablareix jugarà demà aquest Girona B mercantil de la Lliga Nacional Juvenil.
En waterpolo, l'Astralpul Natació Sabadell ja espera arribar als vuitens de final de l'Eurocup. L'equip de Quim Colet s'hi ha classificat guanyant els tres partits de la lligueta celebrada aquest cap de setmana a Can Llong.
La cirereta va arribar ahir en el partit que definia la primera plaça. Els de Quim Colet van superar per 12-7 el Dinamo de Moscou rus. El porter Edu Lorrio valorava així el fet d'haver guanyat el seu grup.
Pues te evitas a dos húngaros tops, como es OSC y Solnok. Te evitas a un croata como Mladost. Y te evitas a los primeros de cada equipo, a estos de cada grupo. Al final es esto, es intentar evitar a los mejores cuantos más fases y sin menospreciar a los segundos, porque ha habido partidos muy igualados de todos los grupos y el partido que será en febrero o marzo será un partidazo a muerte, tanto en su casa como aquí. Y bueno, ahora a disfrutar de lo que hemos hecho y ya vendrá ese partido, ya lo prepararemos.
Dels quatre representants catalans, només l'Astralpul i el Mediterrani s'han classificat de moment. El Terrassa va perdre els tres partits i el CNB es va quedar fora en polèmica. L'Alen va fer repetir el Turcoin Zuglo per irregularitats en l'alineació ingoresa i el segon partit va acabar amb un 15-15 que beneficiava tots dos. Així doncs, si no prospera la reclamació barcelonina, els possibles rivals del club a vuitens serien l'Estrella Roja i el Novi Belgrat Servis, el Peide i l'Estrasburg francesos, el Primorac Cotor Montenegrí i els mateixos Zuglo i Medi.
I sense sortir de l'aigua, Natació Sabadell haurà d'esperar per col·locar oficialment algun dels seus representants als Jocs Olímpics de Tòquio del pròxim estiu. Qui més a prop es va quedar al Trofeu Internacional Castàlia Castelló, celebrat aquest passat cap de setmana, va ser Marina García.
La nadadora del club va complir amb el requisit principal, rebaixar la mínima als 200 braça, però els criteris només garantien la plaça a la guanyadora de la prova, en aquest cas la nadadora del Sant Andreu, Jessica Vall. En declaracions de Teledeporte, la barcelonina valora així el seu rendiment a la piscina Gaetà Huguet.
He intentado hacer el mismo plan que la mañana, ha salido así un poquito más lenta, pero bueno, es otra estrategia que al final me ha dado la oportunidad eso de apretar en los últimos metros y me ha gustado esa sensación, así que trabajaremos sobre ello y ejecutar el mismo plan más adelante en el Open y conseguir la mínima.
Ara Marina García hauria de revalidar novament aquesta marca a l'Open de primavera si vol ser el Japó el pròxim estiu. A la competició paralímpica el més destacat va ser el paper d'Òscar Salguero, repetint la mínima B en el 100 braça assolida l'octubre a les sèries mundials de Berlín.
El Creu Alta Sabadell en vol ha quedat ben tocat després de perdre el derbi contra el Terrassa per 21-25. El bloqueig en atac i les presses a la segona meitat van condemnar els arlequinats que s'enfonsen una mica més a la cua de la classificació de Primera Nacional.
Malgrat el fulgurant inici dels creualtencs, 5-1 a favor, aviat s'entraria en el desànim, especialment en la vessant ofensiva. Després de 12 minuts sense marcar, els agarencs ho van aprofitar per posar-se per davant encara la primera meitat, abans de rematar la feina a la represa. El tècnic Sergi Cifré admet que la derrota ha deixat ferides en el vestidor.
El problema és que es van acumulant, també. Llavors, necessitem una victòria per poder respirar una miqueta. Crec que sí, perquè és un rival que vèiem i hem estat al partit allà defensant-lo. Hi ha hagut un moment que hem estat una estona sense marcar i això ens ha passat factura. Però, bueno, mira, al final anar-se'n cabrejant i anar-se'n no contents, vull dir, al final és signe que t'importa i que surts cabrejat. Una altra cosa seria, doncs vinga, anem a fer una cervesa i marxar aquí com si res. Jo també surto bastant cabrejat, vaig sortir cabrejat la setmana passada, però bueno, al final hem de seguir treballant i s'ha de superar.
Dura desfeta també la que va patir l'Oar Gràcia. Els verdiblancs, que van arribar a guanyar de 7, van veure com el Sant Esteve Sarrovira s'enduia el triomf del carrer Bocaccio 20-21 amb un gol sobre la botzina. El capità dels graciencs, Quim Bailló, explica com va ser la darrera jugada.
Ben col·locats no estàvem. És a dir, jo desconec una miqueta, desconec l'exactitud del reglament, que si es pot aixecar una falta menys de 3 metres o no, és simplement quan estàs demanant a distància, i jo desconec perquè el que no sé no n'acabo de parlar. Però a 3 metres no n'estàvem i bueno, es va donar per vàlid aquest gol.
Tarda de dissabte negre per l'embol sabadellenc, que va completar el femení de l'Oar Gràcia perdent clarament per 28-15 a la pista del Sant Vicenç.
Menys d'un minut per dos quarts de vuit posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 7 de desembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 dimecres a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu perquè la programació continua amb el Tribuna Preferent i el Pau Vituri. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.